Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 3 de juny, per ser un dia que coincideix amb l'operació sortida d'un pont de 3 dies. Però nosaltres avui, divendres, enviem una salutació a tota la gent que ens estigui escoltant des del cotxe, que estigui ja camí del seu destí de descans d'aquests dies. I avui en el programa farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, però rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui, entre d'altres coses, parlarem dels descomptes del carburant, que, atenció, es prorroga 3 mesos més. Com han rebut aquesta notícia els propietaris de les benzineres a Catalunya? Han notat una baixada de persones que reposten benzina des de l'inici de l'augment del preu del combustible? Avui en parlarem amb Jorge de Benito, que és el president de la Confederació de Gasolineres de Catalunya. I Barcelona, què farà? Doncs anima els joves tristos o angoixats a fer servir Consulta'm. S'enviarà 15.000 missatges mòbils i 120.000 cartes a famílies per a donar a conèixer aquest servei gratuït d'atenció psicològica i emocional pels més joves. La Gemma Tarafa és la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona i ens ho explicarà. I una notícia maca, una start-up catalana, Bicicletes Sense Fronteres, envia al Senegal prop de 1.000 bicicletes perquè els nens deixin d'anar a l'institut caminant. Diuen que els estudis demostren que un alumne que va en bicicleta a l'escola acaba aconseguint millors resultats acadèmics. Pararem amb Romà Boulé, que és el fundador i director de projectes de Bicicletes Sense Fronteres. I com estem en plena operació sortida d'aquest pont de 3 dies, pararem de viatjar. Hi ha un estudi que ha fet la UOC que descarta el temor generalitzat de viatjar o fer-ho de manera diferent després de la pandèmia de la Covid. Els investigadors auguren una tendència continuista del turisme de masses per aquest estiu. Parlarem amb un dels autors de l'estudi, que és en Francesc González Reverter. Però abans ens posem en situació. Amb aquesta operació sortida, aquest pont de 3 dies, molta gent estarà desitjant saber quin temps farà a les properes hores. Important si farà sol, farà vent, plourà. Doncs aquesta informació la tenen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia. I la té, concretament, el company Said Savall. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al matí a tot el territori i de nuvolositat d'evolució diurna a l'interior a partir del migdia, que podrà deixar ruixats acompanyats de tempesta al sector occidental del Pirineu. Tampoc es descarta pols en suspensió en cotes altes. Temperatures sense canvis significatius amb valors de fins a 34 graus de màxima a Lleida, 32 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona. També vent del sud i el sud-est fluix amb intervals de moderat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Anem ara a les carreteres. És un punt important avui, amb aquesta operació sortida, saber si hi ha algun tipus d'incidència. La informació des del Servei Català del Trànsit, amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara diverses aturades, complicacions a l'autopista AP7 en diferents trams, en sentit nord, en sentit Girona, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Es manté lentitud, aturades intermitents en tota aquesta zona, en sentit nord, en sentit Girona, i ja més amunt és a l'altura de Sant Celoni. Hi ha força lentitud allà, alguns altres 2-3 quilòmetres també en aquest sentit. En sentit contrari, en sentit Tarragona, hi ha aturades de moment des de Bellaterra fins al Papiol, sentit sud, i més avall entre Martorell i Gelida, tot plegat en sentit Tarragona. Destaquem, però, també altres vies que, a més de l'autopista AP7, van malament. És el cas, per exemple, de l'autopista del Maresme, on hi ha lentitud amb retencions entre Tiana i Alella, en sentit nord. També afecta a la C31, vaja, a la B20, a la zona de Tiana, fins a connectar amb aquesta autopista del Maresme. Aturades també que es mantenen a la C58, a Montcada, en els dos sentits de la marxa. També a les dues rondes, que es manté el trànsit molt ple a les dues, especialment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
7 de la tarda, 4 minuts, la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i ho deia l'Eduard Sánchez, ha parlat de l'AP7 i d'aquesta en parlem amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Iolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I parlem perquè el Servei Català del Trànsit, Iolanda, ha posat en marxa un pla de xoc per reduir els accidents de l'AP7, coincidint amb aquesta operació sortida d'un pont de 3 dies.
Exacte, l'AP7 és la via que concentra més mortalitat, amb 13 víctimes mortals en el que portem d'any. Això té molt a veure amb un increment del trànsit arran de l'alliberament dels peatges. Només el volum de camions ha crescut un 32% respecte al 2019. Interior anuncia més radars, un reforç de la inspecció i més controls específics. També demana a l'Estat reduir el límit de velocitat a 110 km per hora. Xavier Martí, president de l'Associació d'Assistència en Carretera, creu que podria provocar l'efecte contrari.
El problema que s'ha produït és l'augment del trànsit, i reduir la velocitat 10 quilòmetres jo crec que encara pot produir fins i tot més embussos o més densitat.
Xavier Martí critica també la manca d'acord que hi ha amb el govern, com si hi havia amb la concessionària d'autopistes pel que fa a l'assistència en carretera, i això té conseqüències.
L'obstacle, sigui un vehicle, sigui l'obstacle que sigui retirat el més aviat possible, ara veiem que aquesta coordinació i aquests compromisos que la concessionària de l'autopista, l'antiga concessionària, tenia amb diferents empreses, doncs clar, això ara no hi és, i per tant veiem que aquests obstacles estan més temps a l'autopista que no pas hi estaven abans.
Doncs Trànsit demana molta prudència en aquest pont de la segona Pasqua. Està previst que surtin de l'àrea metropolitana 480.000 vehicles.
I el claustre de la Universitat Pompeu Fabra proposa utilitzar només el català a les seves comunicacions internes i a les xarxes socials.
Ara l'equip directiu de la Pompeu, amb el rector Oriol Amat al capdavant, exdiputat de Junts, hauran de donar o no el seu vistiplau. La proposta s'ha aprovat de forma molt ajustada, 28 vots a favor, 27 en contra i 13 abstencions. La portaveu d'Universitaris per la Convivència, Isabel Fernández, creu que s'ha perdut el nord i lamenta que no s'aposti per la convivència normal de les dues llengües.
Sea como sea, es un empobrecimiento absoluto de lo que es el sentido de las universidades y desde luego tiene esa dimensión profundamente invasiva, ¿no?, de las libertades individuales y del derecho incuestionable que yo creo que tenemos todos, profesores y estudiantes, de expresarnos en la lengua que prefiramos.
Per cert que el TSJ ha confirmat la mesura cautelar que obliga a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a impartir un 25% de castellà a una classe de P4. Ha desestimat d'aquesta manera el recurs d'un grup de famílies que demanaven derogar aquesta mesura.
Sabíeu que el soroll del trànsit té un impacte en el desenvolupament cognitiu dels menors? Això ho diu un estudi de l'Institut de Salut Global.
Sí, ha demostrat que els infants de primària que van a escoles amb més soroll de trànsit tenen un desenvolupament cognitiu més lent. Afecta a la seva memòria de treball i a la seva capacitat d'atenció. Les conclusions les explica la Maria Foraster, una de les investigadores.
Observamos que los niños y niñas que iban a escuelas con mayor ruido de tráfico tenían un desarrollo cognitivo más lento durante un año que aquellos niños y niñas que iban a escuelas más silenciosas. Por otro lado, dentro del aula, observamos también que el ruido de tráfico más fluctuante tenía un efecto mayor.
L'estudi s'ha fet en 38 escoles de Barcelona amb més de 2.000 nens d'entre 7 i 10 anys.
16 detinguts a Lloret de Mar, presumptament per vendre articles falsificats.
S'han inspeccionat 19 establiments i s'han intervingut més de 18.000 objectes falsificats. El seu valor al mercat supera el 500.000 d'euros. La investigació va començar el mes de març. Els agents van rebre denúncies de diferents marques contra botigues de Lloret per oferir articles falsificats. Trinidad Gómez és la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
Se han inspeccionado 19 establecimientos donde se han localizado numerosos artículos de conocidas marcas textiles y de marroquinería, expuestos o almacenados y dispuestos para su comercialización. Y el valor de todo ello superaría el 500.000 de euros.
També es van localitzar diferents planxes per fer falsificacions afegint els logos a la roba o a les bosses de mà.
L'Ajuntament de Barcelona començarà la transformació de la Ronda de Sant Antoni d'aquí un any.
Començarà l'estiu del 2023, però el primer que es farà al mes de novembre és desmuntar la llosa del mercat. Es farà un paviment provisional fins a l'inici del projecte definitiu. La intenció de l'Ajuntament és que sigui una ronda pacificada que adoptarà el model de Superilla. No hi haurà cotxes, només es permetrà carregar i descàrrega, hi haurà un carril bus de baixada i, sobretot, espais verds. Ho explica Janet Sanz, tinenta d'alcalde de Mobilitat.
Estem parlant d'una de les zones de la ciutat amb més densitat i, per tant, és importantíssim generar espais amples d'estada, de joc, espais que incorporin verd. Per tant, la Ronda Sant Antoni haurà de tenir més verd, que ara mateix no el té, i per tant el projecte definitiu ha d'incorporar com un element estructural el verd.
El consistori assegura que la proposta té el consens de veïns, d'entitats, comerciants i altres actors després de les trobades que han mantingut en els darrers mesos.
I no deixem Barcelona i Holanda perquè no es renovaran les terrasses que es van ampliar per la pandèmia en 6 zones saturades de la ciutat.
I estem parlant de trams de carrers com Muntaner, Enric Granados, Rambla de Catalunya o Avinguda Gaudí. Passada la pandèmia, l'Ajuntament vol reordenar l'espai públic i evitar tensionar més algunes zones. 144 negocis havien demanat mantenir l'ampliació, però se'ls ha denegat. Pau González és el regidor del districte de Ciutat Vella.
Hi havia el risc de desequilibrar aquest equilibri natural dels carrers, dels barris, on ha de poder conviure l'activitat econòmica de tot tipus i també la vida, el descans veïnal. En aquestes zones, 144 d'aquestes ampliacions han demanat consolidar-se i aquestes són les que no podran consolidar-se.
L'Ajuntament també vol tenir enllestida, abans de finals d'any, la substitució dels blocs de formigó grocs per les noves plataformes en les ampliacions de terrasses que sí que es mantindran.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, bon cap de setmana, gràcies.
Igualment, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda i 11 minuts, i ara l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope a Catalunya i Andorra, amb el José Luis Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Crec que algú avui ha sortit d'una pista amb cadira de rodes.
Sí, o amb crosses. Parlem d'Alexander Zverev, aquest tenista alemany que estava protagonitzant amb el nostre Rafa Nadal, jo crec que un dels millors partits de tota la història del tennis. Semifinal de Roland Garros. Havien començat a jugar a les 3 de la tarda. 7-6 per Nadal al primer set, en el tie-break, en un tie-break, en un set llarguíssim. 6-6 en el segon. Estaven immersos també en el desempat. 3 hores de joc i el que no desitja cap esportista que passi. Una lesió del rival. Rebrincada de turmell espectacular,
sí,
del tenista alemany. Les imatges són impactants, sobretot a càmera lenta. Mm. Ha hagut Zverev de sortir en cadira de rodes de la pista i tornar amb crosses per evidenciar la retirada. Nadal estarà diumenge a la final de Roland Garros contra el guanyador de l'altra semifinal, Marin Cilic, Casper Ruud. L'explicarem al Tiempo de Juego. L'altra cara de la grandesa de Rafa Nadal, solidari amb la lesió del seu adversari avui a la pista, Alexander Zverev. L'escoltem.
Very sad. Muy triste. For him, honestly, no. Por él, honestamente. He was playing unbelievable tournament. Estaba jugando un torneo increíble. Yeah, he's a very good colleague on the tour. Es un gran colega en el tour, en el circuito. I know how much he's fighting to. Sé cuánto está luchando para ganar un Grand Slam. For the moment he was very unlucky, no, and pero hasta el momento ha sido muy muy desafortunado. Estoy convencido que no va a ganar uno, va a ganar muchos más de uno y le deseo mucha suerte y una rápida recuperación.
Un grande Nadal,
Gran en totes les facetes, dins i fora de la pista. Té un, bueno, és dels millors esportistes de la història, top 3 o top 5, doncs gairebé segur. Diumenge lluitarà pel seu 14è.
Pues, com diuen, vamos Rafa, vamos Rafa. Escolti'm, ara podríem posar la banda sonora de la pel·lícula Rocky amb Sylvester Stallone, perquè arriba la batalla entre Tebas, la porta.
Sí, o una metralladora, o sorolls de bombardejos, o alguna cosa així, perquè l'antagonisme entre el president de la Lliga, i la junta directiva del Barça cada vegada és més gran. Sabíem de les últimes hores que el Barça havia renunciat a l'opció del fons CVC per redreçar la seva economia. Avui el vicepresident Eduard Romeu ha donat més detalls. Víctor Navarro.
Bona tarda, Montse. José Luis, el Barça descarta a CVC, no volen signar 50 anys amb el fons americà per 270 milions d'euros quan tenen altres opcions amb un preu semblant i a 25 anys. Ja ha deixat clar aquest matí el vicepresident econòmic Eduard Romeu a RAC1 que està tancada aquesta via i ara toca pensar en les altres. Vendre una part de la divisió de llicències i, compte amb això, tornar a rebaixar els sous, però ara de tot el primer equip, no només als capitans i també a les seccions. Romeu parlava de xantatges i amenaces de Javier Tebas, el president de la Lliga, per les que no han volgut passar.
La paraula l'ha dit vostè, com bé diu, però esclar, és obvi. Si tu signes això, tens això, i si no signes això, no ho tindràs. Doncs cadascú ho qualifiqui com vulgui. Bueno, és que ja només falta que passem per l'embut d'en Tebas també una altra vegada. Home, no pot ser. Hi ha un moment que has de dir prou, i nosaltres hem dit prou.
Està. Sí, ahir el Barça va dir prou amb Javier Tebas.
Bueno, hem dit prou amb aquest acord tal com està ara mateix.
I sobre Lewandowski deia Romeu que ara mateix no és possible i de Gavi la seva renovació que no té notícies del que vagi malament.
Pensaven vostès que el senyor Javier Tebas quedaria callat davant d'això? Doncs no. Li han explicat la copla i a través del seu compte de Twitter fa uns minuts ha escrit això. Al senyor Romeu del Fútbol Club Barcelona ya le hemos explicado muchas veces y en detalle la situación. O no se ha enterado de nada o le resulta más rentable y populista señalar a la Liga como comodín en cualquier decisión. En tot cas, qui ha de prendre una decisió, Montse, el dia 16 són els compromissaris del Barça.
Això
per
és.
Autoritzar la junta directiva a vendre actius del club. Si fóssiu compromissaris, pregunta blaugrana del dia, @esportscope, votaríeu a favor del que demana la junta? Guanya hores d'ara el sí, 58,2%.
Escolti'm, crec que comença la semifinal catalana de la ACB, no?
9 de la nit, Palau Blaugrana, citats Barça i Joventut. Última hora d'aquest enfrontament, el primer al millor de 5, Alberto Díez.
Hola, bona tarda, Montse Gil. Doncs són a punt d'arribar aquí al Palau Blaugrana, el Barcelona i el Joventut de Badalona, que recordo, a partir de les 9 de la nit, obren aquesta segona semifinal del play-off pel títol de la Lliga Endesa, també el millor de 5 partits, i amb el factor pista pel conjunt blaugrana. Hem d'explicar-li a la gent que el Barça arriba amb dubtes en el joc, però la penya crescuda després d'uns quarts de final davant el Lenovo Tenerife superats amb nota. Tenim noms propis en el dia de partit. El Barça ha donat d'alta avui a Hayes, que entra per l'australià Dante Exum. Continuen fora Brines i Sanli. En canvi, a la penya segueix de baixa Brozianski per lesió. Hem de dir que el primer partit es juga, com apuntàvem, avui, a les 9 de la nit, aquí al Blaugrana, i el segon, per allò del factor pista, també al Palau, el diumenge al migdia.
Doncs anem a veure quina és la sort que tenen Barça i Penya, en aquesta semifinal de la Lliga ACB. De moment, a l'altra sèrie, ahir Madrid 1, Baskonia 0, després de la victòria del conjunt de Pablo Laso, que afrontarà demà el segon partit d'aquesta sèrie. I hem de fer l'apunt i l'esment, Montse, de l'actualitat del conjunt blanc i blau, que avui fa molta referència a la secció del femení. Saps que es van quedar a les portes de pujar a la primera divisió, a la divisió d'honor femenina.
Sí.
Això sí, va pujar un altre equip català, el Levante Las Planas, però l'objectiu de l'Espanyol era tornar a la màxima divisió del futbol femení espanyol. Doncs això avui ha comportat la conseqüència del canvi al capdavant de la secció. No continua Raquel Cabezón, que fins ara era coordinadora del femení espanyolista, i el club ha designat a Dolors Ribalta en qualitat de directiva com a màxima responsable del femení blanquiblau. A l'espera de notícies del primer equip i de la confecció de la plantilla de Diego Martínez, avui hem preguntat al poble blanquiblau, al nostre compte de Twitter, si es quedarien al Monito Vargas, que recordem, ha estat cedit aquesta temporada a Turquia. Doncs se'l quedaria el 59,8% de copenautes, no ho faria el 40,2%.
Molt bé, senyor Gil, ens escoltem. Que passi vostè un bon cap de setmana. Bon esport i més informació que proponés i les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, Gil.
Fins dimarts, adeu.
Que vagi bé. I nosaltres, a la Linterna, a les 7 de la tarda i 18 minuts, el que farem és parlar d'aquí a un moment del carburant, perquè recordeu, i si no ho sabeu, que els descomptes per carburant està prorrogat 3 mesos més. Ara en parlem.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 590 95 19 19.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
El verano ya está aquí y lo queremos celebrar con un concierto refrescante y solidario. El 29 de junio a las 10 de la noche te esperamos en el Festival Jardins de Pedralbes para escuchar a los míticos Beach Boys. Los beneficios de la entrada irán destinados al programa de Sin Hogar y Vivienda de Cáritas Barcelona. Más información en www.caritas.barcelona. Ven y sube a la ola de la solidaridad.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Se veía venir, pero ahora ya es oficial. El gobierno de España ha decidido prorrogar las medidas del plan de respuesta a la guerra, en el que se contenía una de las medidas más aplaudidas por los conductores, que es el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Inicialmente esta rebaja, que no se hizo mediante rebaja de impuestos directa, sino mediante un descuento asumido por las gasolineras y abonado posteriormente por el gobierno, iba a estar vigente hasta el 30 de junio, pero las circunstancias han obligado a extenderla y será durante 3 meses más, julio, agosto y septiembre. Hablamos con Jorge de Benito, que es presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Jorge de Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse.
¿Cómo veis esa prórroga del descuento?
Estamos de acuerdo con el fondo. Veremos a ver de qué forma es. Sí me gustaría que contasen con nosotros para la elaboración de la forma. Yo siempre que hago una reforma en una estación de servicio, lo primero que hago es que hablo con mis expendedores, que son los que saben de ese centro de trabajo, son los que saben del funcionamiento, y cojo siempre ideas de ellos, porque realmente son los profesionales. En este caso, los profesionales somos nosotros, el portavoz o por decirlo de alguna manera, el agente social le tienen, que es la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, y bueno, pues por lo menos nos gustaría que nos consultasen cómo va a ser la aplicación, ¿no? Porque el fondo de la medida nos parece fantástico, estamos muy contentos, por supuesto, como decías tú antes, por los consumidores,
sí.
Pero bueno, ya que es una medida que creemos que tiene una implantación que puede ser mucho más sencilla, pues nos gustaría que nos consultasen sobre ella y que no estuviésemos como la vez anterior, que 48 horas nos enteramos de cómo es la aplicación de la medida, ¿no?
Jorge, aunque la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible ha sido un pequeño respiro para los conductores de toda España en los 2 primeros meses de vigencia, esto no ha resuelto el problema del alza de precios de la gasolina y del gasóleo en España.
Para nada, ni lo va a resolver. Es una ayuda sin más. O sea, la situación es muy clara. Nosotros no somos autosuficientes en materia energética. Todos nuestros productos vienen de fuera. Estamos en un contexto de mercado internacional. No nos olvidemos que tenemos un conflicto en Ucrania entre los 2 principales productores mundiales, que es Estados Unidos y Rusia. Y bueno, una cuestión muy importante que es de sentido común, ¿no? Estamos dando señales al mercado de los carburantes fósiles de que en 15 años vamos a dejar de trabajar con ellos. Y bueno, no hace falta ser muy despejado, pues para que si piensas un poco, pues digas, bueno, pues que tú cómo te encontrarías si tú estás vendiendo a unos señores que hoy por hoy son cautivos tuyos, son clientes cautivos tuyos, y las señales que te están diciendo es que dentro de 10 años, que lo tuyo es malo, y que dentro de 10 años, pues vas a dejar de comprarles. Pues si sumas todo ese cóctel, pues el precio que crees que va a pasar, Montse.
Ya. Me imagino. Oye, ¿habéis notado en las estaciones de servicio, tú como presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, ¿habéis notado una bajada de personas que van a repostar gasolina desde el inicio del aumento de ese precio del combustible, a pesar de ese descuento de 20 céntimos?
Bueno, nosotros hemos notado una bajada de ventas. Quizás siguen viniendo las mismas personas, pero sí hemos notado una bajada de ventas, porque al final una persona tiene un presupuesto y el presupuesto es, pues es el clásico de yo he hecho 50 euros cada vez que voy a la estación de servicio, yo he hecho 60 euros y bueno, pues yo bajada de afluencia, no, nosotros bajada de afluencia no hemos visto, lo que sí hemos visto es una bajada de ventas a nivel generalizado, que bueno, que ya venía antes de la subida de precios, porque no nos habíamos recuperado de las ventas prepandémicas, y bueno, pues esto lo único que ha hecho ha sido pues seguir bajando, ¿no? Hemos tenido una época muy buena en Semana Santa, esa época de Semana Santa ha habido hasta crecimiento, porque claro, la gente, como te he dicho, pues todos estamos locos por salir, ¿no, Montse?
Después
de 2 años encerrados, pues está clarísimo, ¿no? Y bueno, pues nadie es una excepción en ese sentido. Pero en el día a día, pues la gente, en la medida de lo posible, evita los desplazamientos. No olvidemos que el teletrabajo también ha hecho posible mucha eliminación de desplazamientos, y las videoconferencias, pues también, ¿no? Con lo cual, al final restringimos, aunque no es lo mismo para relacionarse, pues al final restringimos al máximo pues los movimientos, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ahí sí se nota una bajada importante de ventas, que bueno, pues que esperamos que en verano seguro, si el año pasado en verano vendimos, por poner un número, 100, pues yo estoy convencido que este año vamos a vender 150.
Eso está seguro.
Pero es por las ganas que hay de salir.
Exacto.
Pero el resto del tiempo, si se vende 100, yo me atrevería a decirte que en este momento la bajada generalizada en el país es casi del 20%.
Bueno, pues recordemos, Jorge de Benito, que ese descuento de 20 céntimos va a estar vigente durante 3 meses más, julio, agosto y septiembre, es decir, que cubrirá todo el verano y con él ese periodo, como decíamos, con mayor intensidad de desplazamientos de todo el año. Te agradezco muchísimo, Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que hayas estado con nosotros. Seguiremos hablando, porque obviamente este tema todavía traerá más cola. Esperemos a ver qué es lo que pasa una vez acabado el mes de septiembre y cómo evoluciona ese precio de la gasolina, del combustible. Jorge de Benito, gracias. Bueno, buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, y a ver si la próxima vez hablamos de noticias más alegres y más felices.
Que así sea. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ella lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
L'Ajuntament de Barcelona fa una campanya per promocionar el servei d'acompanyament psicològic per joves. Es diu Consulta'm. En parlem de tot plegat amb la Gemma Tarafa, que és regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona. Senyora Tarafa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si no tinc mal entès, 120.000 famílies de Barcelona amb fills adolescents rebran una carta signada per l'alcaldessa. Què diu aquella carta?
Doncs sí, mira, 120.000 famílies que tenen fills entre 14 i 22 anys rebran aquesta carta. Que el que ve a dir aquesta carta és que hem de parlar de salut mental, i si estem tristos, angoixats, preocupats o tenim necessitat de parlar-ne, doncs a aquesta carta els informa que existeix a Barcelona aquest servei d'acompanyament psicològic i emocional per joves entre 12 i 22 anys, que en tenim 13 punts a la nostra ciutat, un a cada districte. Uh-huh. I, per tant, la carta els hi envia aquesta informació perquè puguin adreçar-s'hi si es ho necessiten.
Per alguna raó en concret s'ha posat en marxa aquest Consulta'm? S'ha augmentat el nombre d'adolescents que heu vist que necessiten d'aquesta assistència? Perquè no sé si per la pandèmia, per tot el que està passant actualment, se senten tristos o angoixats?
Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona sempre ens ha preocupat molt el tema de la salut mental. Ja vam començar l'any 2016 amb el primer pla de tot l'estat de salut mental, però sí que hem vist que la pandèmia doncs, també ha accentuat aquesta necessitat. Pensa que potser una xifra per si ajuda, un 38% de noies i un 20% de nois diuen sentir malestar emocional, i un 19% de noies i un 11% de nois estan en risc de tenir algun problema de salut mental. I, per tant, nosaltres el vam posar en marxa ja ara fa molts mesos, perquè sobretot per posar l'accent en aquestes franges de joves, no? En el sentit de tot allò que puguem detectar abans dels 18 o 20 anys i ho puguem acompanyar en estats lleus, molt millor. I, per tant, per això vàrem activar, diguéssim, aquests serveis, que a cada un d'aquests consultes hi tenim un psicòleg o una psicòloga i una infermera comunitària o una educadora social. Per tant, aquests perfils ens ajuden a poder-los acompanyar. Molts dels nois i noies que s'hi adrecen o s'hi pensen ja han acompanyat des d'aquí, i només un 6,2% els hem de derivar als centres infantojuvenils de salut mental de la ciutat o del país, on s'hi tracten casos, diguéssim, amb més intensitat. Però pensa que el recurs ens permet atendre'n a molts en llocs de màxima proximitat, en casals de joves, o sigui, traiem els professionals i els portem a centres que són de confiança i de proximitat pels joves.
A més, imagino, Gemma, que fent això, apropant-los a aquests casals, centres cívics, els joves no tenen aquesta sensació, no?, que vas a parar a un hospital amb professionals amb bata blanca, sinó que es tracta d'una cultura de salut mental comunitària.
Pensa que un jove, per poder anar a un centre de salut d'infant o juvenil de salut mental, primer que ha d'estar reservat per a aquelles persones en situacions, diguéssim, més severes, però ha de passar alguns tràmits, no?, en el CAP, derivació cap allà, omplir els papers, que l'atengui una persona amb bata blanca, com dius tu, i per tant aquestes coses a vegades fan que aquell estigma o aquella barrera que faria que poder ni dies a consultar una cosa, ja no hi vas. I per tant, vàrem decidir posar l'accent en un model de salut mental comunitària. O sigui, trèiem el professional del centre, el posàvem unes hores la setmana en aquests espais de proximitat i poden anar de manera gratuïta en aquests espais municipals i sense cita prèvia. I per tant, el jove ja s'hi atensa quan té aquella necessitat, aquella immediatesa d'aquella consulta, d'aquella angoixa o d'aquella tristor, la pot resoldre amb moltes menys barreres i amb un acompanyament, diguéssim, molt més ràpid.
També s'inclouran missatges a través de mòbil, no?, per arribar als joves que hagin estat atesos per serveis municipals de forma recent?
Sí, hem enviat, ja estan enviant-se, aquestes 120.000 cartes, i també hem enviat 15.000 SMS en aquestes franges d'edat també, per a aquells joves doncs, que en algun moment o altre han deixat en alguns dels serveis les seves dades, per tant, la idea és poder difondre el Consulta'm, aquest servei d'acompanyament psicològic municipal, poder-lo difondre a tot arreu, que arribi a tots els racons i raconets de tots els joves en aquesta franja d'edat que ho puguin necessitar. Perquè la veritat és que també el segon objectiu, a part de difondre el Consulta'm, és dir-li a la gent que hem de parlar de salut mental i que quan tenim aquestes necessitats les hem de parlar i en aquest cas ho poden fer amb professionals.
Efectivament. Hi ha possibilitats, senyora Tarafa, de que hi hagi obertura d'aquest programa Consulta'm per a gent més gran de 22 anys?
Sí, de fet ja està en marxa, també, o sigui, tenim a 6 districtes de la ciutat i tenim el Consulta amb més 22, que hem dit, o sigui, per persones de 23, 24, 25, cap amunt, fins al final, diguéssim, de la vida, i per tant, amb el mateix model, i el mateix sistema, també de proximitat, sense cita prèvia, gratuït, però per una altra franja d'edat. Aquí hem començat amb 6 districtes, mentre que l'altra Consulta, amb el de 12, 22, el tenim a tots els de la ciutat. Aquí hem començat per aquells districtes amb indicadors socioeconòmics més desafavorits i, per tant, anirem veient una mica en base a la necessitat com els podem anar ampliant. De fet, els Consulta amb joves ja n'hi ha dos que estan previstos ser ampliats per poder anar doncs, satisfent aquella demanda o aquella necessitat que tenim a la nostra, a la nostra ciutat.
Gemma, l'altre dia, a la roda de premsa, vaig veure la Mara Jiménez, coneguda a les xarxes socials com Croquetamente, la importància dels influencers, no?, en els joves en aquestes franges d'edat, els missatges que llencen des de les xarxes, qualsevol influencer, no? I, a més, ella va dir que se sentia feliç per saber que els joves de la ciutat tenen aquests recursos en un moment de vulnerabilitat absoluta com és l'adolescència.
Sí, sí, la veritat és que ens ha ajudat moltíssim la mare amb aquesta campanya. Deia un dels pals de paller d'aquesta campanya, que durarà uns mesos, ja ho anireu veient, i per tant ens ha ajudat molt primer perquè ella deia, no, a la roda de premsa, jo, si el 16, 17, 18, 19 hagués tingut un servei com aquest, no?, m'hagués estalviat, diguéssim, també patiments al llarg de la vida. I, per tant, figures com la mare ens ajuden moltíssim, perquè tenen canals que arriben a aquest públic diana al que volem arribar. I això és clau. O sigui, tenim el servei, sabem on anem, però necessitem connectar-nos amb la mateixa onda o la mateixa ona, perquè si no ho fem, doncs no arribem allà on volem arribar. Per tant, la mare en aquest sentit ens està ajudant moltíssim. Ella és una gran divulgadora o generadora de contingut i, per tant, és un referent també per molts joves.
Efectivament. Bueno, doncs recordar que hi ha aquest servei de consulta més gratuït, que això és superimportant, que els teniu a prop vostre i que si teniu algun tipus de tristesa, d'angoixa, no tingueu cap tipus de problema d'adreçar-vos a Consulta'm i un equip us acompanyarà i us ajudarà en tot el que puguin perquè els nostres joves són el nostre futur. Senyora Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies i enhorabona per aquest servei.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer l'altaveu de temes com aquest.
Gràcies. Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
7:35 PM. La Linterna COPE Cataluña y Andorra. Nos hacemos una pregunta. Seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial, ¿no?, que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo. Análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y complementándolos con financiación extra Next Generation Bankinter. Anda, dile que entre ya en bankinter.com/fondos europeos, que ellos se lo solucionan.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
I d'aquí un moment, a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, parlarem de bicicletes, però d'una experiència molt xula i d'unes bicis que van a parar a un lloc també en concret. Ara en parlem.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un infant que va a l'institut a la zona sud de Dakar acostuma a destinar entre 1 i 3 hores diàries per desplaçar-se caminant des de casa seva. Però si li facilitessis una bicicleta, pot trigar només 45 minuts en total i, per tant, guanya temps per estudiar. Està menys cansat i el trajecte és més segur. Per què et parlem d'això? Doncs perquè, segons els primers estudis fets per la ONG Bicicletes Sense Fronteres amb la UAB, amb la UB, la Universitat de Barcelona, es demostra que un estudiant que va en bicicleta a l'escola acaba aconseguint millors resultats acadèmics que un que hi va cada dia caminant llargues distàncies. En parlem amb el Roman Boule, que és fundador i director de projectes d'aquesta startup catalana que ha enviat a Senegal ni més ni menys que prop de 1.000 bicicletes perquè els nens deixin d'anar a l'institut caminant. Romà, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Explica'm una mica, com va començar tot plegat i després arribarem a aquestes bicicletes que heu enviat fins al Senegal.
Doncs mira, això va començar perquè a la Fundació Bicicletes Sin Fronteres teníem la necessitat de crear un projecte a l'estranger, ja en teníem un projecte nacional, que el poguéssim controlar tot de la A a la Z, val? I vam veure que Senegal era un país emergent de l'Àfrica, l'Àfrica Occidental, un país amb estabilitat política, econòmica, i sobretot vam veure que estan en aquell punt, la societat senegalesa, en el qual ells creuen molt en l'educació i invertir en educació millores molt els resultats acadèmics del país. No? Mm-hmm. Leopold Senghor, que va ser el primer president després de la independència, era un poeta que havia viscut a França,
sí.
I quan es va declarar la independència a Senegal va dir que l'educació era el reussí del país, que només podien sortir-se'n amb l'educació, no? Hi ha escoles per tot arreu i instituts, no?
Uh-huh.
Però no tots els instituts estan a tots els pobles, sinó com passa arreu aquí a Catalunya i a Espanya, doncs els instituts estan allunyats dels poblets i no hi ha transport escolar i el transport privat és supercaríssim i sense horari fix. No?
Uh-huh.
I per això vam decidir crear aquest projecte Bicicletes per l'Educació.
Uh-huh. Que juntament, crec, amb la startup catalana Movabikes, veu començar aquest projecte per poder enviar aquestes bicicletes a aquests nens.
Bueno, la Fundació Bicicletes Sin Fronteres de Senegal està des del 2015. Uh-huh. I vam començar amb bicicletes de reciclatge. Llavors vam esbrinar que estava prohibit entrar bicicletes de segona mà a Senegal.
Ah, sí?
Vam passar a... Sí, sí, està prohibit. La llei senegalesa no permet entrar bicicletes de segona mà a Senegal. Llavors vam fer un conveni amb Decathlon, que ens donaven totes les bicis que tenien ells de demostració i no utilitzaven, però també ens generava una sèrie de problemes amb la diferència de tipologia de bicicletes. Ens venia una bicicleta plegable, una de muntanya, una de noia, una de carretera, una elèctrica.
Sí.
I això, a l'hora de gestionar el projecte a nivell de recanvis i usuaris, era un lío. I el 2019 vam parlar amb Momabikes, que era un conegut de la Fundació,
sí.
I vam demanar-li si, sisplau, podia fer una... produir-nos una bicicleta. La va dissenyar exclusivament Moma, i la bicicleta es dissenya a Barcelona, es fabrica a Turquia i a Senegal l'acabem d'ensemblar gràcies a MoMA i a la quantitat de donants i sponsors que tenim.
Romà, és una bicicleta específica per a pistes i camins del sud del Senegal, no? És una bicicleta concreta per això.
Bueno, la sort que tenim que està des del 2015 allà i nosaltres hi passem 6 mesos a l'any és que hem après moltíssim, moltíssim dels errors, no de lo llestos que som. I sí, ningú és llest. Bueno, nosaltres aprenem per experiència, no per el coneixement es ve per l'experiència, no pels llibres que llegim.
I tant.
No? Llavors, hem fet una bicicleta sense canvi de marxes, sense desviador, monotalla, monoquadro, és una talla, un model unisex. I gràcies també a la col·laboració de l'empresa Tanus, vam anar amb uns pneumàtics antipunxades, és un cautxo compacte,
sí.
Que no es pot punxar. I aquesta és la clau del projecte, no? O sigui, el no tenir canvi de marxes i que no es punxi, això permet que els mecànics que hi ha a cada taller de cada institut fa que les reparacions hagin baixat doncs, un 60 o un 70% de quan anàvem amb bicicletes tradicionals.
Uh-huh.
Bicicleta senzilla, de casa, a l'escola i de l'escola
sí.
A casa.
I com està sent l'experiència? Com han rebut aquests nens aquestes bicicletes? 1.000 bicicletes, estem parlant.
Bueno, estem ja amb 1.400, 1.700 bicicletes, val, en l'actualitat, perquè en tenim les Baobikes i les bicicletes que havíem lliurat abans. Bueno, els nens no flipen. Val? Perquè emocionalment s'expressen d'una manera molt diferent de la nostra cultura.
Sí.
Sí que són els pares i l'equip directiu de les escoles que valoren el projecte com a tal. No? I llavors, quan nosaltres veiem alumnes que estan lluny del nostre camp base, sí que llavors, per exemple, jo potser surto lluny del nostre centre, que està a 50-70 quilòmetres, i trobo un alumne a una Baobike, com no em coneixen a mi als altres instituts, doncs faig enquestes, no? Dic, escolta'm tu, què, aquesta bici? Ah, doncs va molt bé, perquè abans em llevava a les 5, tenia que sortir de nit de casa caminant, hi ha nenes que els tenien que acompanyar els pares fins que sortia el sol i llavors els deixaven anar soles.
Clar.
Llavors, ells comunicativament no són la bomba, som nosaltres que hem de gratar per saber tots els beneficis. No?
Molt bé.
I el gran benefici és l'estalvi de temps i la millora de les notes. No? En els instituts que ens implementem, que estem ja a 9,
sí,
9 instituts, la nota de... El tant percent d'alumnes que accedeixen a la universitat puja, es dispara, del 30 i pico al 50%.
Olé, val? Olé.
I ara amb la UB el que estem fent és donem una bicicleta a principi d'any, anotem la nota del curs escolar,
sí,
del curs passat, a final de curs quina nota té i d'aquí un any quina altra nota té. No? Aquest és el seguiment que estem fent amb la UB per veure l'impacte directe de bicicleta alumne, rendiment escolar.
Fantàstic.
I ja hi ha el rendiment del temps. El temps són 90 minuts al dia que s'estalvien de mitja cada alumne.
Que es diu ràpid, eh? Quin sí, orgull, no?, quan vas per aquests camins i veus una bow bike, no?
Mira, a l'ego li agafa un subidon brutal, perquè... clar, hi ha el doble subidon, la satisfacció...
I tant.
D'estar lluny... Vam començar a Palmarén el 2015 i fins al 2019 no vam crear el segon institut. 2020, tercer i quart, i 2021, cinquè, sisè, setè i vuitè. I ja no estem a 10 quilòmetres al voltant de Palmarén, estem a 70. Llavors, clar, te'n vas un dia a la ciutat a fer encàrrec i vas trobant bicis grogues i és un pujadón doble, un pujadón de hòstia, ho estem fent bé, val? De qualitat de treball... I l'altre, l'ego, està com supersatisfet, estem ja pagat, no? És com... Sí, és molt...
Sí,
molt
sí.
És una doble satisfacció.
M'imagino. Si sóc jo, que no formo part del projecte, i quan ho vaig veure vaig dir, escolta'm, que guai, quina il·lusió, sí, i sobretot... sempre havíem parlat de les bicicletes de moltes maneres, però mai d'aquesta, i sobretot quan es fan servir per nens que van a l'escola i que la finalitat és aconseguir, òbviament, reduir el temps per anar-hi i després aconseguir millors resultats acadèmics que s'estan assolint. T'agraeixo moltíssim, Romà Boula, fundador i director de projectes, que hagis estat amb nosaltres, que siguin per moltes bicicletes més i que en tornem a parlar de que la cosa funciona bé i que s'està expandint, tant de bo arribin a tots aquells que necessiten aquestes bicicletes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Calor, apatía, aburrimiento... En COPE tenemos el mejor remedio. Ventilador, agua fresquita y tiempo de juego. Este fin de semana en juego el ascenso a primera. Las Palmas Tenerife, Eibar Girona.
¡El zarpazo!
Y el domingo la Liga de Naciones, República Checa, España.
¡Gol, gol de España!
Y el tenis... Garros. Este fin de semana tenemos el plan perfecto.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este domingo en Código Samboal,
SEPE, Hacienda, Seguridad Social, ¿funcionan realmente nuestros servicios públicos? Criptosectas, ¿qué son? ¿Cuántos se han enganchado ya? Los Rolling, en Madrid. ¿Le gustó a Mick Jagger la tortilla de patata? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
La Universitat Oberta de Catalunya descarta que existeixi un temor generalitzat a viatjar o la voluntat de fer-ho de manera diferent després de la pandèmia de la Covid-19. Segons els autors, el comportament dels turistes ha canviat a curt termini. Avui en parlem amb un dels autors d'aquest estudi, que és el Francesc González Reverter, que és professor d'Estudis d'Economia i Empresa del UOC. Francesc González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què vol dir que ha canviat a curt termini el comportament dels turistes?
Bé, no de tots, d'una petita part. Hi ha gent que després de patir la pandèmia ha vist que la seva manera d'entendre el món ha canviat i han manifestat en la manera també de pensar com viatjar en el futur. Uh-huh. Hi ha gent que no ha canviat aquesta part.
Uh-huh. Vosaltres incidiu en que el fet que la percepció del risc es construeixi socialment, per la qual cosa per si mateixa no és suficient per fer canviar les persones, no? I que no va acompanyada d'altres mesures com la sensibilització o l'educació.
Bé, més aviat el que volem dir és que la construcció del risc és un fet cultural i que en funció del background que cadascú té, doncs ho veu d'una manera o d'una altra.
Com s'ha fet aquest estudi, Francesc?
Perdó?
Com s'ha fet o com heu fet aquest estudi?
Sí. Aquest estudi s'ha fet a partir d'una enquesta al voltant d'unes 500 persones que han fet, que són considerant turistes a l'estat espanyol, i es va fer en un moment immediat després de la primera onada i abans de la segona onada de Covid, a partir de primavera 2020 aproximadament. Uh-huh. És un estudi que intenta copsar com la percepció del risc a viatjar en una situació de pandèmia pot influir sobre el comportament de viatge posterior de les persones que fan turisme.
Uh-huh. La majoria sobre aquest estudi no associa, no, el fet de viatjar a llocs amb més gent amb el fet de tenir més risc de contraure la malaltia.
Sí, això és cert. El que hem detectat és que la gent, la major part de la gent, no associa directament el fet d'haver experimentat una malaltia amb un risc a viatjar. Això és una cosa que ens ha sorprès bastant i hem vist que funciona bastant així. La major part de la població, malgrat haver experimentat en pròpia pell una pandèmia, sí, manifesta que no vol canviar la manera de viatjar. Cosa que ens ha sorprès una mica.
Si bé és cert que en un primer moment, Francesc, la caiguda de les xifres del turisme van comportar pèrdues milionàries pel sector, actualment s'allunya la creença de que el turisme de masses desapareixerà, tot el contrari.
Sí, segons aquest estudi, veiem que hi ha una part de la gent, no tota, però una part de la gent que vam enquestar, que considera que no hi ha riscos del fet de compartir una habitació d'un hotel amb molta més gent, un hotel amb molta capacitat, vaja, que no hi ha risc, que segueixen confiant en viatjar en llocs multitudinaris, de turisme de masses, o que hi ha gent que considera que encara doncs, no és un perill, tot i haver experimentat la pandèmia, reunir-se en llocs on hi ha molta més gent. També és cert que hi ha alguna altra porció de la població que manifesta que això sí que és un problema per ells, a nivell de risc. Uh-huh. Però, en proporció, són menys les persones que consideren que les masses, per dir-ho així, són un risc que no ho són.
Però quina facilitat hem tingut, no?, de fer aquest canvi de xip, de tenir por a tot, absolutament, de sortir al carrer, de parlar amb gent, el fet d'estar tancat durant 2 anys. Que ràpid, no és que se'ns hagi oblidat, però sí que s'ha canviat de xip, no?
Bé, això l'estudi, en el moment que es va fer, encara estava en plena pandèmia. Per tant, no considero que es pugui parlar d'un canvi de xip, però sí que es va considerar, en el moment que es va fer l'estudi, la gent no percebia el risc o no l'associava al fet d'haver viscut aquesta pandèmia, una part de la gent.
Si ara féssiu l'estudi, quins creus que serien els resultats?
No hauríem de fer, no és difícil de preveure, però segurament el que nosaltres hem vist és que hi ha una construcció social del risc que es va determinant per diferents etapes. En una primera etapa predomina el principi de precaució i que posteriorment aquest principi es va convertir en adaptació. Una qual cosa, si convius molt de temps amb el risc, segurament et vas adaptant amb ell. I si ara tornessin a fer l'estudi, probablement aquest risc seria, no diré menys tingut, però sí que seria menor que en el moment que ho vam detectar a l'inici.
Efectivament. El que està clar és que la gent ha començat a sortir al carrer. Els catalans no hem deixat de viatjar, cosa que sempre ens ha agradat molt, tot i la pandèmia, però en el primer moment, ja que es va obrir portes als aeroports, vam començar a fer-ho amb les mesures adients i amb el tema del passaport Covid, etc. Però, mica en mica, tot això s'ha anat traient i sembla ser que tot ha tornat a la normalitat, encara tot i que seguim amb el tema de la Covid, que continua a estar present.
Sí, és cert. Nosaltres considerem que no tothom ho ha viscut de la mateixa manera. Després de fer aquest estudi hem vist que hi ha gent que el comportament els ha canviat o que manifesten que volen viatjar d'una manera diferent o fer-ho menys freqüència o fer-ho millor en condicions més segures o en llocs que consideren que no són tan perillosos per contraure la malaltia. Però sí que hi ha també un grup important de la població en què intenten tornar una mica a la normalitat, entre cometes, no? També s'ha d'entendre, una mica és com quan hi ha una recuperació de la natalitat, un baby boom, després d'una guerra o d'una circumstància crítica, no? La gent té ganes de tornar a recuperar el que ha deixat de fer, i moltes persones, en l'any immediat després d'haver viscut una situació tan crítica com la pandèmia, i que els hem impedit de fer portar a terme molts projectes de lleure, doncs intentar recuperar-lo quan abans millor. I que això també és un factor humà que també s'ha de tenir en compte.
I tant. Doncs t'agraeixo moltíssim, Francesc González Reverté, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per parlar-nos d'aquest estudi que veu elaborar a partir d'enquestes a 500 turistes espanyols durant la primavera del 2020, després de la primera onada de la Covid i el confinament. Que vagi molt bé, gràcies, enhorabona i bon estiu, si no en tornem a parlar.
Igualment, bon estiu i bona tarda.
Gràcies, bona tarda. I parlant de viatjar, molts de vosaltres ja esteu al cotxe o esteu camí a l'aeroport o del tren per aprofitar aquests dies festius. Espero que us ho passeu molt bé, però vull donar-vos una bona recomanació. Els que es quedeu aquí a la ciutat de Barcelona, us recomano la Lubina Restaurante, que està basado en la cocina mediterránea, prestando especial atención, en los pescados y en los mariscos. Y os ofrecen un espacio ideal para que disfrutéis de reuniones de negocios, de amigos, de familia, una cena romántica en un ambiente agradable y tranquilo. Ellos están en la calle Viladomat 257 y las reservas a través del 93-430-0333. Y recordar que la especialidad de la casa es la lubina, al horno, a la sal o al hinojo. 93-430-0333, calle Viladomat 257, restaurante La Lubina. I nosaltres marxem, que passeu un molt bon cap de setmana o pont. Salutacions de la Montse Rodríguez, que passeu un bon cap de setmana. Us deixem amb Ángel Espósito en La Linterna i nosaltres ens trobem dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
El sofá es el mueble indispensable en cualquier hogar. En Hipoyagán ahora tenemos 6 modelos, última novedad y máxima calidad con toda clase de detalles. Con telas